És catedràtic de periodisme de la Universitat Ramon Llull, periodista especialitzat en tecnologia i tendències, autor d'una dotzena de llibres, té premis nacionals i internacionals de periodisme, piula a Twitter continguts interessants des del seu compte JLMico, continguts que defineix amb les etiquetes comunicació, periodisme, mèdia i tecnologia. Josep Lluís Micó, bon dia.
Hola, Mariola.
T'hem convidat perquè ens parlis de la molta informació que genera cada dia. Tu n'hi dius la web inútil.
Bueno, no tot és inútil, però sí que n'hi ha una bona part de continguts que són inútils.
Tenim temps d'assumir tanta informació com trobem a la xarxa?
És evident que no. En poquíssim temps, el volum d'informació que corre i discorre per la xarxa s'ha multiplicat. Qualsevol té accés a dispositius tecnològics que li permeten difondre a gran abast aquests continguts. El que no tenim és capacitat i de vegades tampoc voluntat d'assumir tot això. Fins no fa gaire, qui més coneixement i control tenia dels mitjans eren els professionals d'aquests mitjans. Ara ja no, això s'ha democratitzat i evidentíssimament té moltíssims avantatges i hi ha molts factors favorables. El que passa és que entre tots estem contribuint probablement a contaminar per sobresaturació la web.
Dediquem realment molt poc temps a la consulta d'un lloc web, no?, com a usuaris. Tu l'altre dia feies un article al Diari de Girona que deies que hi ha un estudi de l'empresa Charbit que diu que només 15 segons dediquem.
Sí, més de la meitat dels usuaris dediquen un màxim de 15 segons a les seves visites a un web.
Però això és molt poc, 15 segons, o sigui, cliquem i estem 15 segons allà.
La conclusió és molt clara perquè no els interessa. Com dèiem abans, hi ha moltíssima informació, moltes dades, continguts de tota mena que tothom es creu amb dret de publicar i probablement tothom té el dret de publicar. Una altra cosa és que això generi interès real i si tens una certa habilitat, una certa gràcia per vendre-ho, probablement algú picarà l'ham i anirà a aquesta pàgina. El problema és que quan dona un cop d'ull, fa una lectura ràpida en diagonal d'allò que li estem oferint, d'allò que en teoria li hem venut també, se n'adona que allò no satisfà les seves expectatives i marxa. Marxa abans dels 15 segons.
Suposo que això és una crida a tornar a fer bon periodisme, però hi ha molt de periodisme del clic, no? És a dir, de fer un titular que enganxi i de només monitoritzar aquella visita, però és igual si el contingut després està bé. Això és bastant majoritari?
Sí, per sort jo crec que ara ens estem acostant a un punt d'inflexió. El que passa és que ja portem temps acostant-nos i no sé fins a quin
Sabem
punt
que no
estem.
S'ha de fer, però continuem fent,
sí,
no?
Però comença a haver-hi des de el sector que probablement més interessa als mitjans professionals, que són els anunciants i aquells que estan disposats a pagar per promocionar o per consumir determinats continguts, comença a haver-hi un cert malestar per aquesta falta d'informació concreta, de detall, de retorn, respecte al volum de visites. Fins ara ens hem mogut majoritàriament en el sector de la comunicació, en la indústria dels mitjans, a partir d'un criteri que s'assemblava molt al dels diaris, la tele i la ràdio. Quanta més audiència tingui, quan més elevats siguin els números, millor anirem. El que passa és que quan això no es correspon, en el cas dels anunciants, amb un increment de vendes, en el cas dels continguts periodístics o informatius, veiem això que dèiem fa un segon, que cada 15 segons perds un lector que acabava d'entrar a la teva pàgina, quan poses en context aquestes dades, te n'adones que potser allò quantitatiu no és exclusivament el que ens ha de cridar l'atenció o el que ens ha de moure en aquesta feina, sinó que qualitativament hauríem de prestar més atenció al que oferim perquè es quedi més estona al nostre públic i no per res, no per tenir-lo allà atrapat, sinó perquè ja que ens hem pres la molèstia i hem invertit els diners de produir aquest material, com a mínim que hi sigui una estona raonable com perquè, bueno, se'n vagi amb allò que se n'hauria d'anar, amb aquella informació que hauria de rebre.
Clar, aquesta no és només una conversa per a periodistes, sinó per gent, perquè ara tots publiquem coses a la xarxa, no només cal ser periodista per publicar. I tenint en compte això que dèiem, que la gent només està 15 segons en un contingut, clar, això ens fa pensar que el titular ja ha de dir molt el que es trobarà i que el primer paràgraf ja has d'anar, o sigui, a resumir-ho tot allà, no?
Sí, sí. Ara hi ha moltíssimes eines que no són, en efecte, no són només aplicables als professionals de la informació, aquells que treballen en la indústria de la comunicació, sinó a qualsevol persona, empresa, institució que vulgui estar present a la xarxa, és a dir, en les economies més avançades, el 95% de la població, hi ha eines que permeten monitoritzar amb molta fiabilitat l'estona que està algú en aquells continguts que tu li presentes, quin tipus de lectura fa, on es cansa i per què se'n va, etc. És veritat que fins ara aquestes preocupacions eren exclusives dels professionals dels mitjans, però ara ja no. Ara hi ha múltiples figures, algunes emergeixen des de l'entorn amateur, no sé, gent que fa blogs, instagrameres de moda, etc. O bé, empreses que estan cansades de no obtenir el que volen de la publicitat i de no cridar, de no saber com cridar l'atenció dels mitjans per aconseguir sortir com en forma d'informació, que se salten els intermediaris clàssics, que eren els mitjans, i desembarquen en la xarxa. Clar, tothom ha de ser un expert en això. No sé si tothom ha de ser un expert. Ara, és evident que es necessita una certa formació perquè, si no, inverteixes molts esforços redactant textos, compartint vídeos, fent fotografies, i allò no té cap repercussió. I si ets una empresa o ets una administració que tens una finalitat encara de major envergadura, diguem-ne, encara ho estàs fent pitjor i encara ets menys eficient.
I tu que ets professor de gent que fa periodisme o fa comunicació, suposo que ets conscient que, per exemple, a l'hora de publicar continguts en blogs per un post, s'està pagant poquíssim. Mm. Això es queixen, sí, els teus alumnes?
Sí, és... jo crec que el fet de queixar-se és consustancial a l'alumne, i això està molt bé, està en la seva naturalesa,
en queixen,
perquè en general són joves i no els sembla bé com fem les coses els que tenim més anys d'experiència, i això és fantàstic perquè és el que fa progressar el sector i la societat. Però no estic eludint la resposta.
Però és veritat o no això que
sí,
dic?
Sí. Estem en un entorn amb poquíssima regulació. Hi ha uns desequilibris immensos. Pots trobar qualsevol personatge popular que només per fotografiar-se amb un producte pot ingressar, només amb una foto, desenes de milers d'euros, i en canvi hi ha empreses o institucions que necessiten estar presents a la xarxa, que no tenen personal en les seves estructures que es pugui moure amb unes certes garanties en aquest entorn, però que, evidentment, l'última partida de pressupost que dedicaran serà això, i acabem conformant-nos amb les engrunes, com a mínim els més joves. Sí, en general, ara mateix no és la feina millor pagada.
No, hi ha molta desigualtat, com tu dius. Mira, m'ha interessat també aquest principi que deies, la teoria formulada per Jacob Nielsen el 2006, que diu 99-1. Anem a deixar de parlar-lo de nosaltres mateixos, els periodistes, anem a parlar dels que busquen els continguts. Què vol dir aquesta teoria?
Sí, aquest principi és molt interessant perquè, en efecte, fa 10 anys que el va formular en Jacob Nielsen. Però aquest senyor ja és tan bo que ja ho va veure, ho va clavar llavors, i jo crec que
mira,
continua
sent
vigent.
Aquest sí que era un
gurú. Vigent. Sí, aquest sí, absolutament. Era friki i gurú, eren les dues coses. Aquest principi el que diu és que només un 1%, cada 100 usuaris d'internet, només n'hi ha un que és realment productiu, eficient, molt actiu, generant i compartint material. N'hi ha 9 que a partir d'aquest 1%, del que genera aquest 1%, li donen una certa vida, un cert moviment, arriben a una certa profunditat a l'hora de moure's per la xarxa, però que el 90% està allà pràcticament vegetant, observant i sense fer res ni productiu ni, encara que soni una mica fort, res útil. Que,
fan de voyeurs una mica,
sí.
No?
Enllacem amb el que dèiem abans, hi ha tantíssima informació, tantíssim material que a tots els efectes és inútil, però és un entorn en què està tot tan poc regulat i en què tothom, en principi, té aquesta llibertat, que hi ha un 90% que es passeja entre aquests continguts sense tenir la més mínima intenció de fer-ne res amb allò. hi ha un 9% que sí que dona moviment, reparteix joc a partir d'una porció petita d'informació, i aquesta petita porció, i tanquem el cercle, la genera aquest 1%.
Llavors, ja per acabar, Josep Lluís Micó, què ens aconselles a pop-up per arribar a aquest 1%?
per arribar a aquest 1%, ja ho feu bé, perquè ja parleu del que toca parlar.
S'han de fer bons continguts, suposo,
sí,
no?
Sí, això és fonamental. A més, probablement, el aquest entorn és tan endogàmic que qui arriba a l'1% són els que formen part de l'1%. Potser el que hauríem de lluitar és per incrementar aquest percentatge.
Doncs ho hem fet bé, per això t'hem convidat a tu, a l'Espai Guru. Moltíssimes gràcies per aquestes reflexions.
A vosaltres.